Els dimecres cada 15 dies a les 10 del matí, la directora de l'Agència Catalana del Consum, Montserrat Rivera, respon als teus dubtes i consultes a Ràdio Estel, perquè com a consumidors sempre necessitem respostes. Els dimecres cada 15 dies a les 10 del matí, l'espai de l'Agència Catalana del Consum a Ràdio Estel.
En defensa dels animals i perquè s'acompleixi la normativa, demanem...
Videovigilància obligatòria als escorxadors.
Entra al web de adaong.org, campanya Videovigilància, i signa. Si no hi ha res a amagar...
Que no s'amagui res. Milions d'animals necessiten el teu suport.
A Mercens Maluquer sabem que l'important és el seu significat, l'amor que amaguen. Per això cada joia que venem o arreglem es converteix en una peça única. Joieria Mercens Maluquer. Arreglem rosaris, joies per batejos i casaments i molt més. La seguretat que et donen els joiers de tota la vida. Joieria Mercens Maluquer. Major de Sarrià 108, 93 205 0960. I see you climbing up the road
just for... Ràdio Estel.
No sé si sabeu... Sabeu què és o no, això?
Ah, no, estàvem flipant aquí.
Escolteu, escolteu.
Què ha passat aquí?
Ah, jo no sabeu què és?
Això és el...
És algo d'un jugador de seus fills?
Això són els fills de Leo Messi, que ahir va marcar 3 gols animant a la selecció argentina, perquè després... Bon dia, senyor Trias, Joan Trias.
Els mini-Messis, eh?
Bon, els mini-Messis. Ho dic perquè...
Ets el
després...
fumut un ensurt, Albert?
Sí, 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 ah, no, no. Sí. Després, des d'Argentina, Jorge Valdano, no pueden decir que Messi no siente la camiseta argentina, porque mira a los niños pequeños con la camiseta puesta viendo a su padre marcar 3 goles y animando desde la televisión. Valdano.
Bueno, esto es la prueba definitiva de que Messi está totalmente implicado. Tan implicado que sus hijos también alientan al equipo.
Bueno, es que es tremendo, ¿no? La implicación de Messi, no solamente con el Barcelona, también con Argentina. Luego dicen que no es un jugador comprometido. Lo mismo que Cristiano Ronaldo, ¿eh? Cristiano, que ayer se presenta la camiseta del Real Madrid y no sale. No sale Cristiano Ronaldo, salen todos y solo una camiseta con el número 7. Por favor, acción.
Es que tenía una reunión de la comunidad, entonces sí.
No pudiste hacerte la foto,
no,
¿verdad?
No,
jugador icono, bandera del Madrid. Josep, lo siento mucho, a ver cómo defiendes esto hoy, ¿eh? Que Cristiano sea el único sin camiseta, acción. ¡Acción!
Bueno, porque Cristiano sabía que hoy había una derrama. Se lo había dicho en exclusiva Minguito.
Pues es la única excusa. Escolta, John.
Minguito y Coque trabajan para Cristiano.
Sí, teníamos una reunión.
Sí, yo sí. Le había pasado una circular cuadrada.
Bueno, había reunión de escalera. La verdad que todos teníamos el sueño de que Cristiano Ronaldo viniera, pero es que, claro, en esa comunidad lo más parecido a Cristiano son unas botas de fútbol.
Albert.
Dime.
Soy David. Me hubiese encantado que hubieses visto el momento técnico, carretero, mirando para todos lados,
sí, buscando
a los
niños.
Diciendo, ¿de dónde salen estos niños?
Dice, ¿pero esto
claro,
qué
porque
es?
Yo estoy en otro estudio, hay que explicarlo a la gente. Y de repente yo he puesto los gritos de los niños de Messi sin avisar.
¿Quién ha avisado? Y dice, ¿esto qué es? ¿Esto qué es? ¿Esto qué es?
Escolta,
Jordi.
Joan, quina pregunta ens vols adreçar?
Però esto què és?
Avui ens agradaria saber si prefereixes, Albert...
La pregunta.
Sí, anem ràpid, sisplau.
Vinga, va.
Que avui tenim contents.
Ens agradaria saber si t'agrada més agafar el paraigües i que finalment no plogui o que plogui i haver-te'l deixat a casa.
Home...
Curiós, sí.
Te podria ser un sí o no.
Doncs prefereixo agafar el paraigües i que no plogui. Perquè si plou i me l'he deixat a casa, arribo empapat. I aleshores... Bueno, això no passaria perquè jo em compro molts paraigües. Els paraigües els perdo constantment. De fet, l'últim paraigües el tinc a Ràdio Estel. Un paraigües negre gran, que hi haurà per la redacció, és meu.
Ara l'agafo, eh?
El tenim a la redacció!
Sí, exacte. Doncs aquest
ara
paraigües...
l'agafo perquè avui plou i jo no l'he agafat.
Ah, no, que se l'emporti l'Àxel, el meu fill. I així ja el tinc ben cobert. Però perdo de l'ordre de 10, 15, 20 paraigües l'any.
Déu-n'hi-do.
Els perdo sempre.
Menos mal que mis hijos no han dado por cantar la canción de Bertino Borne, sino diluvio.
Bueno, pero es que en Catalunya hemos tenido un mesecito que té la marinera con las lluvias. I espera una setmaneta bona, també.
Va, oients de Ràdio Estel, us deixo amb els lesaneros, a passar-ho molt bé.
Vinga, gràcies, nois.
Si ja no ho sabeu.
Edu Mutante, Miguel Álvarez, Sergi bon San Pedro, David García, Kira Sánchez, Diego Santiago, Axel Lesan, Jordi Carretero. Ens podeu escriure a formulalesan@radioestel.cat i anem, com sempre, a buscar la notícia positiva del dia d'avui.
El Consorci de la Zona Franca de Barcelona, motor de progrés econòmic i social, patrocina la notícia positiva del dia.
21 cinemes catalans donaran beguda i crispetes a canvi d'aliments bàsics. Això serà el dia 2 de juny, aquest dissabte. La iniciativa es realitzarà amb motiu de la campanya del Banc dels Aliments, La Fam no fa vacances, per la qual cosa obsequiaran els espectadors de les sessions de tarda que portin aliments bàsics. Referim a oli, llet, conserves, amb un lot de beguda i crispetes a canvi. Aquesta iniciativa es du a terme enmig d'un context en el qual més d'un 20% de la població catalana viu també en situació de pobresa. Estava jo pensant que això per Edu Mutante és un gran què, perquè ell s'alimenta de crispetes, però els aliments bàsics d'Edu Mutante ja són crispetes. És a dir, tu podries canviar crispetes per crispetes al cinema.
Sí, ja.
Sí, Edu?
El Consorci sí. De la Zona...
És que t'he tancat el micro.
Ah, val, doncs aleshores em pots respondre, sisplau?
Sí, sí, estava pensant en quantes sessions hi ha en un dia de dissabte de pel·lícules per anar a veure una pel·lícula, sortir i tornar a entrar.
Ah, exacte.
Doncs hi haurà 3 o 4.
Sí. Bé, sí.
Perquè, clar, si són gratis, doncs miro una pel·lícula, surto, vaig al supermercat, compro llet, oli i tal, torno a entrar al cinema, torno a sortir i això...
Però les entrades has de pagar, eh?
Clar, tu has de...
Sí, sí. Sí, sí,
et donen només crispetes, i beguda.
Clar.
Les entrades no.
Sí. No, sí. Per això vull dir que entro, pago les entrades...
¿Le podéis dar un café?
Lo que sea por
¿Le podéis dar un café? Porque después del bolo de ayer me parece que todavía viene... viene todavía pensando en el bolo, ¿eh? A veure, un cafè, i a mi me passa a vegades també, me passa cada dia. Vinga, va, era la notícia positiva del dia, centrem-nos, anem amb les imatges de la jornada d'avui.
Les imatges del dia. Imatge 3.
Una turista s'afaita les cames a la piscina d'un hotel mentre els clients neden al seu voltant totalment despreocupats.
De verdad, que madre mía.
La dona utilitza una navalla d'afaitar per depilar-se una de les seves cames i es rendeix la fulla a l'aigua de la piscina. Un gest molt poc higiènic i incívic que han enregistrat alguns clients atònits d'aquest hotel veient com la dona ho feia sense cap problema. Clar, això no li passa a Tamara Falcó perquè vostè va depilada a láser. Y no tiene este problema, ¿verdad,
es que,
Tamara?
Sí, sí, es que a mí no me gusta llevar unas maquinillas y afeitarme en una piscina. Es que yo ya llevo el láser,
claro, ¿sabes? Això d'afaitar-se les cames és quelcom que un associa a les dones, però Tomàs Guasc, actualment jo diria que hi ha més homes que mujeres que s'afeiten les piernas.
Sí, chato, claro. Yo también me quito los vellos de las piernas, chato.
Sí, pero...
Cuando me pongo los calcetines, chato, se me queda enredado y me da mucho coraje.
Sí, és que cada cop, això és una estadística, hi ha més homes que no només es depilen les cames, sinó també es depilen les aixelles, el pit... en fi, el pèl, allò que deien de l'hombre y el oso, cuanto más bello, más hermoso, Bertín, usted sí que es hombre de pelo en pecho, pero parece que no está muy de moda el pelo en los hombres.
No, claro que sí, fenómeno. Mira, te voy a decir una cosa, yo es que nunca me he quitado el vello del pecho, porque como siempre voy como descamisado, si me quito el vello del pecho, me ha pasado un frío. ¡Oh!
Y quedas desprotegido, es verdad.
Claro, quedo desprotegido totalmente. Con el pecho este tan amplio que tengo, de gorila ciclado,
claro.
Es que me cojo un catarro que no vea, fenómeno.
Yo es que vengo depilado de serie. No sé qué opinión tiene al respecto Risto Mejide.
Bueno, estaba pensando que no sé si os fijáis el otro día que me asomaban los pelillos por encima de la camisa.
Sí, un poquito, sí, es verdad.
Sí, también. Porque...
¿Pero ¿En qué programa?
Del Chester, sí.
En Chester, bueno, y luego en Factor X, cuando me puse a discutir, que aún me asomaba un poco más, me crecía más.
Sí, usted depilarse no, ¿eh?
No, a Laura le gusta el vello porque ya lo dice que cuanto más pelo, donde hay pelo hay alegría.
Claro.
Con lo cual, a Laura le gusta esto.
Y hay una dopla versión, ¿eh?
Sí.
Oye, de verdad, es horrible esa imagen, quitándose los vellos, no es por nada, pero en una piscina, por favor.
Afeitarse las piernas
elegante.
En una piscina y luego sacudiendo la cuchilla
qué
en el agua.
Qué poco elegante, por favor.
Sí, bueno, la verdad es que es un poco antihigiénico, ¿no? Porque luego esa espuma o lo que utiliza esta señora luego va flotando por la piscina.
Bueno, sí, sí, sí.
Yo no creo que utilice espuma, pero da igual, es antihigiénico y da mucho
asco. Y no sé lo que piensa de eso Sergio Ramos, porque él es de...
Depilar.
Exacto, es depilar.
Es depilar.
No, no lo pillo.
Muy bueno el chiste, ¿eh? Depilar rubio.
Sí, claro que es mujer.
Sí, ¿entiendes, Sergio? Depilar.
Ah, rubio. Vale, ahora.
Era un chiste.
Por favor.
Ahora lo he cogido.
Vuelve, don Salem, a la imacha número 2.
Imacha 2.
Això és bastant ridícul, però vaja, en fi, es pot volar en primera classe sense moure's de terra.
Que guai!
Per aquells que han tingut o que no han tingut mai el privilegi de viatjar a primera classe en un avió, ja sigui en un vol continental o a l'estranger, sabran què és aquesta experiència. La línia First Airlines ha obert un restaurant de realitat virtual on podràs viure l'experiència de dinar o de sopar a primera classe a un gran avió.
Pues
però no t'enlaires, Estan al terra i tu pagues per...
Com la comida sea com la de los aviones.
Yo espero que la comida, por lo menos, no sea virtual.
Sí, pues podría ser, chicote, porque como dice Sergi, en los aviones, en fin, supongo que en primera clase, yo no la he probado nunca, la cosa cambiará, pero en la clase turista, la comida, bueno, mucho que desear.
Hoy voy a un restaurante donde pido fabada y me la ponen de bote. Yo espero que aquí por lo menos esté un poco más elaborada.
Sí, però insisteixo, sí, la il·lusió d'estar una estona bueno, com si viatgessis a primera classe, però mai serà tan còmoda una primera classe com un restaurant normal, dic jo.
Podríamos ir allí, Minguito y Fermín, ¿no?
Sí, bueno, yo la verdad es que llevo bastante tiempo comiendo comida virtual.
Nos ponemos una cabina allí en la portería.
¿Cómo? Es que exactamente, nosotros nos cogemos un mendrugo de pan y nos ponemos en el móvil, porque como solamente tenemos móvil con wifi, si no nos podemos conectar a ningún sitio, claro. Nos ponemos fotos de platos que nos gustan.
Claro.
Por ejemplo, ayer comimos los tres paellas. Sí. Y nos tomamos un cochinillo, pero claro, es virtual. Vamos comiendo el pan y chupando
sí,
la pantalla.
Sí, te llena, ¿eh? Te llena.
Sí, te llena igual, porque al final yo he leído que lo importante son los estímulos. Claro. Y yo estoy comiendo pan y estoy lamiendo el móvil como si fuera un cochinillo y la verdad que me sabe igual.
Yo como por los ojos.
Yo el otro día le puse aceite y todo al móvil.
Sí.
Y sal.
Como no cobramos, mucha comida.
El problema de ponerle aceite al móvil es que luego no puedes jugar, se resbala.
Bueno, luego resbala el dedo, pero da igual. Bueno. Pero la sensación que tiene, oye, la paella estaba riquísima, le puse hasta pimentón.
Sí, además como mi teléfono no es táctil.
Por favor, es que estos cada día van a peor, Van a peor.
Yo ya no sé qué decirle.
Son
yo
tampoco. Teclas.
Anejo la imagen número uno. Minguito el peor de todos, ¿eh? Sí. Anem a la imatge 1. Vale.
Imatge 1.
Aquests són els noms i cognoms que més s'utilitzen a Espanya. Antonio i Maria del Carmen són els noms més comuns d'home i de dona. Després, com a cognom, el més habitual és García.
Sí, vamos a ver.
Evidentemente. Ahí está, García. Y si además sí, añadimos que José es el segundo nombre más utilizado, José García, ahí estoy entre... Tú buscas en páginas amarillas José García y te salen, vaya, prácticamente 2 millones de personas. Así que es difícil que me localicen por ese método.
Ya. Yeah.
Hombre, pues hay que buscar la parte buena. También Manuel, Francisco, María, Carmen y Josefa serían los nombres que siguen.
Josefa Ron de la Morena.
Es muy fuerte que Josefa sea el tercer nombre o el cuarto más usado.
Claro.
Josefa Ron de la Morena.
Josefa Ron, no. Josefina sería. Josefa, Josefina, el diminutivo. Resulta, a vosotros os agrada tenir noms que siguin poc comuns o us fa ràbia, per exemple, que aneu a un lloc i molta gent tingui el vostre nom. Per exemple, Kira, jo només conec una.
Sí, només tenim aquesta.
Kira, clar, i a més, a Mac, intercalada, o sigui, que és difícil d'escriure si no el coneixes.
Sí, però jo m'he arribat a trobar en un grup de 10, per exemple, amb 3 Alberts. I a mi, per exemple, em fa ràbia. Sí. A mi em fa ràbia coincidir amb nom amb moltes persones del mateix grup. No sé vosaltres.
Bueno...
Edu?
Sí, jo no conec gaire gent que es digui mutante, però...
però Edu sí, no?
Però sí que faria ràbia.
Habéis dicho que Antonio era uno de los nombres más
sí?
comunes.
Sí, 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 Banderas. Sí, sí. No, el más común es Antonio.
Pues entonces me voy a tener que cambiar.
Antonio.
Claro,
no, mira, lo que puede usar es cuando le llamen Antonio por la calle y se hagan el selfie. No, yo no sabía que era para mí.
¿Por qué no hacen una reunión de Antonio? Si se hacen un selfie claro. Todos. Imagínese.
Sí.
Solo una.
¿No?
Con palo.
Ya me habéis dado ordilla.
Y con respecto a la noticia de antes, mire, usted por qué no, porque odia los selfies, pero con el superavión que tiene, en tierra, monta cenas ahí y podría ganar un pastón, ¿eh?
Y no hace falta ni que viaje, ¿no?
Entonces... No, claro, lo que pasa es que, claro, se harían como mínimo un selfie, ya que están pagando por no viajar. Estás aprovechando una oportunidad de mercado muy grande, Antonio, ¿eh?
Ya me estáis dando el día, ¿eh?
de tener que coger la máscara del zorro y subirme.
Porque escoltem què passava amb Antonio Banderas i els selfies, que la gent vol saber-ho.
¿Te has comprado un avión?
Hace ya tiempo, hace tiempo que lo tengo. Yo me paso la vida viajando. Yo me he comprado un avión porque los odio. No me gusta volar en absoluto y ya era una locura. Una locura en los aeropuertos, que si el autógrafo, el selfie, quítate los zapatos, me han perdido la ropa, en un festival no tengo ese smoking, ahora tengo que llamar a no sé quién, mótete en otro avión, vete para allá, vete para acá, estés retrasado, no pillas el nuevo transfer. Mi vida es eso continuamente. Y dije, no, yo me va a costar mucho dinero, pero quiero vivir mejor.
Claro.
Y sí, me compré un avión, lo alquilo también y voy así como conjugando un poco una cosa con la otra, ¿no?
¿Sabes dónde lo aparcas? Porque en la zona azul no cabe, ¿no?
No cabe. Yo he tratado de aparcarlo en el centro de Málaga, pero...
No cabe. El que passa és que el selfies és una de les raons que va explicar en aquest tall de veu que li van fer comprar-se un avió. Aleshores, el que dèiem, que no muntarà un restaurant allà i ell serà l'anfitrió perquè hauria de fer-se selfies i aleshores no serviria de res a comprar l'avió. Sí. El món dels despropòsits. Anem amb el gran Edu Mutante i amb Matías Prats al desinformatiu Mutante del dia.
Saludos a los oyentes de este desinformativo mutante que arranca con los titulares breves de la jornada. Tan breves como una cervecita fresquita con espumita en una terracita. Lidl elimina las bolsas de plástico de un solo uso. Una iniciativa más buena que un vídeo de YouTube con gatitos. Parafraseando la última noticia de las imachas, confirmamos que Neymar, Rihanna, Leia o Daenerys, los nombres famosos que triunfan. Y es que algunos padres son menos originales que hacer un retrato con un 6 y un 4. El actor Ricardo Gómez, Carlitos, en Cuéntame, deja la serie. Y es que el tiempo es como los aviones. Pasa volando. El salario más habitual en España no solo no crece en la recuperación, sino que se reduce a 16.497 euros brutos anuales. Y es que los sueldos están más bajos que Edu Mutante sin tacones.
Y hasta aquí Matías Prats. Vamos con Piqueras, que hoy está lloviendo ya bastante.
Bueno, estoy un poco apesadumbrado, ya que el lunes predije que iba a llover toda la semana. Y bueno, ha caído chirimiri. Hoy la única agua que hemos tenido del cielo estos días también ha sido el del niño de mi vecina, que hizo pipi desde el balcón el otro día y me cayó de lleno. Por eso invoco el poder de Bertín Osborne, a ver si de aquí al domingo... por lo menos podemos tener algo de tormentas, algún chubasco. Y, en fin, vamos a invocar, pero sigo siendo el rey, para que la cante conmigo.
Aquí estoy, fenómeno.
Y por lo menos, Bertín, tengamos algo de lluvia este fin de semana o a mí me dará algo. Así que, venga, vamos allá.
Venga, vamos, fenómeno.
Con dinero y sin dinero...
La que va a caer.
Siempre lo que quiero.
Pero que ya está lloviendo.
Y mi palabra es la ley.
Prepara relámpagos.
No tengo trono ni reina, ni nadie que me comprenda, pero sigo siendo el rey.
Buenas noches.
Por cierto, el Mundial se juega en Mediaset.
Molt bé, gràcies, Piqueras. Anem amb Io Ibe.
A Institut d'Odontologia Integral Barcelona, Clínica Doctors Padollers, portem més de 25 anys cuidant la teva salut bucodental. Disposem de mitjans i recursos tecnològics d'última generació, però el més important, comptem amb un equip de grans professionals que abasten totes les especialitats per oferir-te un servei integral. Amb un tracte personalitzat podràs finançar el teu tractament. T'esperem a Rosselló 216, cantonada Rambla, Catalunya. La nostra web, ioib.es. Telèfon 93 496 1869. 93 496 1869. IOIB, la clínica del somriure sa.
Doncs aquí estem a Fórmula Lesan amb el doctor Padullés, és un dels millors odontòlegs del món, així ho consideren doncs, les diferents revistes especialitzades, els llibres que ha escrit. Doctor Padullés, molt bon dia.
Hola, bon dia, Albert, com bon estàs?
S'ha de dir que hi ha casos de càncer oral i més dels que sembla, oi?
Pues sí, és una patologia que potser perquè es detecta més i també perquè la gent es visita més cops a serveis especialitzats. Però sí és cert que és una patologia que està augmentant, malauradament, no?
Malauradament, eh? Malauradament. El càncer oral. Jo no sé si una pròtesi, per exemple, mal ajustada, una pròtesi que es mou, podria ser un factor de risc important per a aquest càncer oral.
Evidentment, les pròtesis, precisament, les pròtesis mal ajustades, les pròtesis que tenen molt gastades, que tenen puntes, que fan rossaments a la llengua, que fan rossaments a les genives, a la galta, tot això és un factor de risc molt important. Que a sobre, si s'uneix a pacients que a sobre fumen o beuen alcohol o no tenen una higiene molt correcta, pues el factor de risc augmenta i els casos de càncer oral pues, per aquests motius van augmentant.
Aleshores, és molt important que la pròtesi no es mogui.
És fonamental.
Com s'ha de fer?
Evidentment, a veure, s'ha de fer, pues, mira, primer controlant molt un cop s'ha posat una pròtesi, anar un cop a l'any a l'odontòleg que li controli, per exemple, aquestes pròtesis que van en ganxets i tal, pues, bueno, que el ganxet no s'hagi donat de sí, que no es rossi, que estigui estable la pròtesi. I a les altres tipus de pròtesis, que malauradament són pacients que no tenen cap dent a la boca, pues, evidentment, és complicat el que es puguin aguantar temps en boca, sobretot quan mengem i tal. I per això pues, hi ha tractaments molt senzills i molt econòmics per poder aguantar aquestes pròtesis.
Aleshores, hem de tenir cura, perquè el càncer oral és un problema greu si no arribem a temps. Les pròtesis podrien ser un factor de risc. I el que sempre diem, doctor Padullés, hi ha gent que s'ha comprat aquestes pròtesis dentals, que es posen a dalt i a baix, es treuen i es posen i tal i qual, i després no les poden utilitzar perquè et canvia la morfologia de la geniva.
Exacte.
Totes aquestes coses es poden arreglar, ens deia vostè, col·locant, a lo millor, uns enllaços, uns petits, no sé, implants.
Sí. O sigui, per exemple, per una pròtesi inferior, que són les que més problemes donen, normalment.
Les de baix, sí.
Sí. Amb dos implants és el mínim que es pot col·locar perquè aquestes pròtesis no es belluguin. Que aquestes pròtesis, en el moment en què el pacient està menjant o està fent funcionar les seves dents, estiguin fixes, fermes, que no es belluguin.
Que no es belluguin, que no se'ls hi caiguin, no?
Exactament, exactament. Això no vol dir que un cop posat això, aquest pacient no tingui que tornar mai més a veure el seu dentista. No, ha d'anar perquè, com tu has dit molt bé també, l'os i la geniva segueix un procés d'atròfia i en un any, any i mig, dos anys, poden perdre una certa estabilitat. Però no se li caurà perquè els implants les mantindran fixes.
Correcte. Com sempre diem, hi haurà molta gent gran que ens estarà escoltant i que diran, jo em sento identificat, he perdut les dents, no m'han funcionat els sistemes, els implants han estat molt cars i no me'ls he pogut posar. Sempre Esteban Padullés i el doctor Padullés ens diu que vinguin a veure'm. Nosaltres tenim un tracte molt especial amb la gent gran perquè entenem que gairebé és una necessitat vital el tema de tenir dents, no? Aleshores, sí. Aquest tracte sempre el tindreu a IOIB.
Està clar. Nosaltres tenim algun cert acord amb alguns protèsics que també baixen els seus preus per fer les pròtesis i cases d'implants i tal, i ara podem oferir a pacients jubilats i tal pues, una solució amb dos implants per menys de 2.000 euros. És a dir que ara jo penso que, en fi, aquests pacients poden fer... Segur que serà igualment un esforç per ells, no? Però jo penso que la qualitat de vida que els hi pot donar els hi compensa moltíssim.
I el canvi físic, que és espectacular. És a dir, mireu una cara amb dents i una cara sense dents, és que et treus 20 anys de sobre, no exagero,
Sí,
no exagero,
sí.
Doncs, mira, truqueu 93 496 18 69 a IOIB i us atendrà el doctor Padullés. 93 496 18 69. Truqueu ara tranquil·lament, feu una visita sense cap compromís i us informen directament a Rambla Catalunya 115, a més és molt cèntric, cantonada amb Rosselló. Rambla Catalunya 115, cantonada amb Rosselló, al telèfon 93 496 18 69. 93 496 18 69. Doctor Padullés, moltíssimes gràcies.
Moltes gràcies a tu. Només una cosa, aquests pacients que vinguin a veure'ns. Per telèfon és un mal sistema per poder informar-los. Que vinguin a veure'ns, no els hi costarà res, ens podran fer les preguntes que vulguin i sortiran molt més ben informats.
I tant que sí. A Rambla Catalunya 115, cantonada amb Rosselló, IOIB. Rambla Catalunya 115, bis. Gràcies, doctor.
Gràcies, Albert. Fins la propera.
Una abraçada enorme.
Adéu-siau, igualment.
I comencem ja la tertúlia esportiva aquí a Fórmula Lesan.
Tertúlia esportiva.
Explicat a l'inici del programa que Benzema, la presentació de la samarreta... Perdó, Benzema, Cristiano Ronaldo no sortia a la presentació de les samarretes del Madrid. Era l'únic jugador que no sortia. Sí ho feia, per exemple, Gareth Bale. I usted, Cristiano... ¡No!
¡No!
¿Se va a otro equipo, Cristiano?
No.
Ah, pensaba que iba a decir.
No. ¡Sí! Pero tampoco me quedo.
Ni se va ni se queda, ¿no?
No.
¿Usted quiere más dinero?
¡Sí!
¿Se lleva bien con Florentino?
¡No!
¿Le gustaría que viniera Neymar?
¡Sí! ¡No! ¡No!
Entonces, Florentino, yo creo que te guste una patata muy calenta al Madrid, ¿eh?
Sí, efectivamente, pero bueno, no sé.
Sí, está quemando.
Si vienen con la chequera y van al Paris Saint-Germain, 250 millones de euros, pues ¿cómo lo vamos a vender a Cristiano? No sé.
Molt bé. M'ha encantat Pedrerol, eh? O sigui, ja no és directament el portaveu oficial del Madrid, sinó que és el portaveu dels Ultrasur, pràcticament. O sigui, ahir ja parlava de Sergio Ramos i... Per defensar Sergio Ramos, ataca al Barça. Aquest senyor que diu que és culer, Josep Merengol, se li va completament l'olla. Escoltem.
No, és que
és descarado, Pedrerol, ya. És descarado.
¿Dónde están los guionistas? O sea, que me dejan vendido.
¿Por qué para defender a Ramos tiene que atacar al Barça? ¿Por qué para decir que el Madrid ha ganado una Champions, dijo ayer, que había humillado al Barça? ¿Por qué? ¿Por qué tiene que poner al Barça en medio? Hable usted del Madrid, hable usted de Ramos, defiéndalo.
Si es que me ponen juegos
de palabras.
Diga
que no es un carnicero, que a lo mejor no le cree nadie, o sí, pero no ponga al Barça en medio, que el Barça no tiene nada que ver con Ramos. En fi, anem a escoltar l'editorial, és que aquest home comença a estar malalt, malalt de Barça.
Editorial sobre Ramos, tenemos... Venga, sí, pincha, endavant, sí. Venga, vamos.
Que insulten a Ramos en Egipto es feo, muy feo. Pero que le machaquen en Barcelona es aún peor. Llama la atención el presunto informe de La Vanguardia. Le acusan de violento y comparan la acción de Salah con la de Alves. Le acusan de haber intentado algo parecido el año pasado. ¿Qué manera de empañar el éxito de Madrid? ¿Qué manera de intentar manchar la imagen de Ramos? Toda esta campañita tiene un claro objetivo: minimizar el éxito del Madrid en Kiev. Salvarle la cara al Barça, pero ya no cuela. Ni suerte, ni árbitros, ni bolas calientes en Madrid. Es el mejor club de Europa. Un año más demuestra que tiene un gen especial y que nunca se cansa de ganar. Meterse con Ramos es lo fácil. Pero ¿sabéis qué demuestra todo esto? La rabia de muchos culés. La envidia lógica de los culés. Porque los culés echan de menos a un jugador como Ramos. Lo que les fastidia de verdad es que Ramos no juega en el Barça.
Sí, sí, lo que les fastidia es esto. Piqué es mucho peor que Ramos, sí, sí, por supuesto. Y hay una envidia tremenda. Mire, al Madrid ha quedat a 17 punts, li torno a dir el mateix d'ahir, a 17 punts del Barça. Això no és tenir-li una gran enveja ni ser pitjor equip que un altre. El Madrid ha tingut molta sort i ho sap tothom. I escolti, que Sergio Ramos és un gran jugador. Ramos, y eso no lo discute nadie. Sergio, sí, usted es un gran jugador. Pero es que no son los del Barça los que están diciendo que usted hizo a propósito de esa entrada. Es que es media Europa. No es el Barça.
Es que Salah me coge, yo le vuelvo a agarrar por detrás. Y al final nos caemos los dos, es fortuito.
Ya, pero insisto que no es el Barça. Es que es Pedrerol coger la prensa internacional y se dará cuenta usted que ya está una página de org.rg, esto, bueno, que están pidiendo que se sancione a Ramos. Ahora un abogado egipcio ha denunciado a Ramos y le está pidiendo más de 1.000 millones de euros como indemnización a Salah y a todo el pueblo egipcio.
Cuidado,
y esto no
eso,
es el Barça, ¿eh?
Cuidado con eso.
Esto no es el Barça, Pedrerol.
No es el Barça.
Que no es el Barça
esto. Los egipcios están enfadados porque quieren que Ramos juegue en la Liga Egipcia.
Y en la selección egipcia.
Y en la selección de Egipto, claro que sí.
Claro. Y los del Liverpool también lo critican porque están convencidos de que Ramos tiene que jugar en el Liverpool.
Igual que
es
los madridistas.
Envidia.
Los madridistas están enfadados contigo, Albert.
Claro.
Porque quieren que trabajes en Real Madrid Televisión.
Claro, y yo en realidad sería mucho más feliz si fuera del Madrid, ¿a que sí?
Claro que sí.
Como usted, que se ha transformado.
Porque Albert Lesan, todo el mundo sabe que desde pequeñito ya soñaba con retransmitir los partidos en Real Madrid.
Entonces, por esa regla que dice Pedrerol, los que han criticado al portero Karius es porque quieren que juegue en su equipo.
Claro, es
claro
por la misma regla de tres.
Todo es rencor.
Per cert, només diré una cosa. Ja m'ha avisat abans que Messi va marcar 3 gols amb Argentina, estan els argentins contents i m'ha escoltat també els seus fills, però, Migue, antes de l'informativo, como culé i Edu, l'englet al Barça en julio, ¿eh?
Bueno.
Bueno.
Bueno, a los cómicos ya nos va bien esto, que da juego.
Con una palabra, madre mía, ¿no?
Yo creo que no tiene nivel para el Barça, simplemente.
Es que para mí es peor que Mina, ¿eh?
Sí, o sea, que, seguro.
Soria, lo siento, porque es un ex-sevillista, pero ya se lo podrían quedar en el Sevilla.
Bueno,
en inglés,
¿eh? os lo dejamos con un lacito, ¿eh?
Sí, sí.
Os lo dejamos con un lacito. Yermudo Vázquez también. Vaya temporadita. Ay, qué gusto.
Pues mire, lo vamos a fichar. Y a las de One Punt saludem a Borja de María. Muy bon dia, Borja.
Bon dia, Albert.
Que expliquem respecte a l'actualitat informativa.
Doncs mira que està en marxa la sessió de control al govern espanyol. El president del govern, Mariano Rajoy, ha avisat que no dimitirà perquè la sentència del cas Gürtel no condemna el govern d'Espanya, no condemna el Partit Popular, ni a ningú que en aquest moment sigui militant del PP. I ha acusat el líder del PSOE, Pedro Sánchez, d'usar una moció de censura com drecera per arribar a la Moncloa, perquè sap que a través de les urnes és impossible i només pot fer-ho mitjançant sistemes injustos. Estem citant textualment paraules de Mariano Rajoy. Aquest debat de sessió aquesta sessió de control al govern que es fa a la vigília del debat de la moció de censura en contra seva, que arrenca demà a les 9 del matí. Més qüestions. El president de la Generalitat, Quim Torra, va assegurar que l'objectiu vital del nou govern serà restituir la llibertat dels polítics catalans a la presó i els exconsellers que són a Bèlgica. I a més, aquest matí de dimecres ens aixecàvem amb la trista notícia de l'assassinat a Kiev d'un periodista rus crític amb el Kremlin. La hipòtesi més probable per a la policia és la seva activitat professional. Ha mort després de ser tirotejat per l'esquena al seu domicili de Kiev. I tanquem aquest butlletí amb una notícia religiosa, perquè el Dicasteri per als laics, la família i la vida del Vaticà presentarà divendres un nou document titulat Donar el millor d'un mateix, en què analitza la perspectiva cristiana de l'esport i de la persona. Així que molt atents a companys de Fórmula Lesant, aquest document del Vaticà sobre relació entre persona i esport, que es publica aquest divendres.
Molt bé, moltíssimes gràcies, Borja.
De res, una abraçada.
Ara escoltarem l'espai tradicional dels dimecres de consum a Ràdio Estel, i a partir de 2:15, l'última mitja hora, prendrà els comandaments de la nau Edu Mutante. Preparat, Edu?
Sí, sí.
Doncs Edu Mutante, comandant la nau de Fórmula Lesant, el gran Edu Mutante i tot l'equip de Fórmula Lesant. A mitja hora tornem ara, publicitat i l'espai de consum.
Fins ara.
Ràdio Estel.
De dilluns a divendres, la cistella és nostra a Ràdio Estel. Bàsquet al dia, tota l'actualitat, l'emoció i la intensitat del món del bàsquet amb un servidor, Òscar Merino. Recorda-ho, de dilluns a divendres, a partir de les 9 de la nit, us espero al Bàsquet al dia de Ràdio Estel.
Bàsquet al dia, amb Òscar Merino.
A la Fundació Bancària La Caixa fa anys que estem compromesos amb cada comunitat, amb cada ciutat, amb cada lloc en què algú ens necessiti. Un compromís que ens ha dut a ser una de les fundacions més grans d'Europa. Obra social La Caixa, l'ànima de La Caixa.
Esport per tothom, gestió d'instal·lacions esportives, serveis de socorrisme i primers auxilis per hotels, càmpings, clubs i comunitats. Esport per tothom, servei d'animació turística, activitats aquàtiques, aquagym, escola de pàdel i activitats extraescolars. Esport per tothom organitza l'estatge de pretemporada del teu equip de futbol en un entorn natural i tranquil a la comarca del Garraf, a la tranquil·la població de muntanya de Canyelles, a 10 minuts de la platja. Disposaràs de tot allò necessari per realitzar la teva pretemporada. Esport per tothom. 649-383-284. 649-383-284.
Ràdio Estel.
Fórmula Estel. L'hora del consumidor. Amb l'Agència Catalana del Consum.
Deu i quatre minuts, benvinguts un cop més a l'hora del consumidor. I avui volem tractar un nou tema que ens afecta cada cop més a la seguretat. A la seguretat d'internet. Connectar-nos a les xarxes ha esdevingut un acte totalment habitual i quotidià, molt més amb l'ús generalitzat dels telèfons intel·ligents, els que anomenem smartphones.
Accedim a internet per buscar informació de tot tipus, per consultar les nostres xarxes socials, per fer-hi compres, per moltíssimes coses durant el dia a dia. I és important que puguem fer totes aquestes accions amb tota la seguretat. Per això, en els propers minuts, demanarem consell, com sempre ho fem, a la directora de l'Agència Catalana del Consum, la senyora Montserrat Rivera. Benvinguda, bon dia.
Hola, molt bon dia.
Quins serien els consells més bàsics per no tenir ensurts a internet?
Bé, alguns consells així molt generals seria que sobretot no obrim ni responguem missatges de mòbil o de correus electrònics que ens semblin sospitosos, de gent que no coneixem, perquè és important que vigilem també molt amb els arxius adjunts que ens posen a vegades doncs, en aquests correus i amb aquests enllaços. Perquè podrien ser pàgines fraudulentes, pàgines per captar les nostres dades personals o per instal·lar-nos programes maliciosos en el telèfon o en l'ordinador. Per tant, aquest seria un primer consell, molt de compte, a respondre missatges o obrir correus que no coneixem. Sobretot, un altre dels aspectes importants, no facilitem les dades bancàries o dades personals, perquè per correu electrònic o formularis web a vegades no sabem amb qui les estem donant. I també anem amb compte quan en els mòbils es descarreguem les aplicacions, les apps. Només fem-ho amb les botigues oficials dels nostres smartphones. I també evitem connectar-nos en aquelles xarxes wifi que trobem a vegades doncs, en bars o en llocs que són obertes, que no coneixem qui és el propietari i, per tant, aquí podríem tenir també ensurts.
Per tant, senyora Rivera, en aquest món d'internet és important saber qui hi ha a l'altra banda del fil?
És molt important saber qui hi ha a l'altra banda perquè és que, tot i sabent-ho, moltes vegades tenim ensurts, doncs imaginem-se si no sabem ni qui hi ha a l'altra banda.
Ha mencionat els correus electrònics o els missatges fraudulents. Com podem detectar-los?
Bé, ja ho hem comentat una mica, doncs, per remitents desconeguts, no sabem qui és, no sabem d'on ens arriba. Moltes vegades hi ha enllaços que connectis aquí. A vegades ens volen donar premis, ens volen donar coses. Anem molt en compte amb tot això. Els documents adjunts, també ja ho hem dit. Obri aquest document i tindrà... vull dir, fixem-nos molt i desconfiem d'aquests... I sobretot si són d'aquells comprimits o executables acabats amb Exe, perquè són programes que se'ns poden instal·lar i que després ens poden fer molt mal en els nostres aparells.
Ens porten un virus, una
exacte,
cosa d'aquestes.
Exacte, no seria la primera vegada que ens hi trobem. Quan hi ha mala redacció, també és un altre dels temes, o en llengües estrangeres, anem amb compte, mirem si estan mal redactats o el text sembla una traducció automàtica, que l'han posat doncs, en un translator d'aquests i, i ens ha sortit una cosa una mica estranya. Parem atenció als enllaços que poden apuntar cap a una adreça d'internet a la que indica el text, no? Vull dir que anem amb compte amb això i si ens demanen dades personals o dades bancàries, anem molt amb compte, Han de ser coses de la nostra confiança i que els coneguem, vull dir que, perquè aquí sí que podríem tindre ensurts.
No fa tant temps, senyora Rivera, es va posar de moda aquell e-mail conegut que ens demanava diners d'algú que era fora, que necessitava diners per poder tornar, tot un engany, no? S'hi han trobat molt, en aquest
ens
cas?
Ens hem trobat amb això, ens hem trobat amb temes d'aquests, però també amb temes que es fan passar per policia i que, si no pagues no sé quan, et posaran una multa. Moltes coses d'aquest tipus que a vegades ja s'escapa de Consum i acaba sent un tema de Mossos d'Esquadra perquè ja és una estafa directament.
Ja no és delicte.
Exacte, ja és una estafa directament i, per tant, per això diem molt de compte si nosaltres ens envien un correu d'aquest tipus i és una persona que necessita, informem-nos bé. A vegades busquem inclús per internet a veure què és allò i només buscant per internet ja trobem alguns indicis que ens diuen al tanto que això no...
Que això no va de debò,
Això no va de debò, exacte.
Ara parlàvem d'informació personal i precisament la setmana passada va començar a aplicar-se un nou reglament europeu de protecció de dades. Quines novetats aporta aquesta nova legislació?
Bé, aquest no és estrictament un tema de Consum, és un tema de protecció de dades, però que evidentment afecta els consumidors i sobretot quan estem a internet, no? Aquest nou reglament, de fet, el que reforça són els drets que ja teníem sobre la nostra informació personal i protegeix, diguéssim, la nostra privacitat. Les empreses o les entitats que usen dades de caràcter personal doncs han de tenir explícitament el nostre consentiment per poder utilitzar aquestes dades. I per aquest motiu, darrerament, si ens hi fixem, hem rebut molts correus de moltes aplicacions, de moltes empreses, que ens diuen, algunes simplement ens confirmen que continuen, que s'han adaptat en aquest nou reglament, i d'altres ens diuen que tornem a donar el nostre consentiment perquè puguin utilitzar les nostres dades i enviar-nos publicitat i coses d'aquest tipus.
Moltes d'aquestes empreses, senyora Rivera, que hem rebut mails que ni sabíem que estàvem apuntats, eh?
Exacte.
Moltíssima gent està dient, jo no sabia que estava apuntat aquí, gràcies per dir-m'ho.
És que moltes vegades el que fem és entrar a internet, ens demanen posi'm el seu correu electrònic o posi'm, i automàticament ells ja es queden amb això. Pensem que hi ha un tràfic de dades, que les dades valen diners, que hi ha empreses que paguen per tenir moltes dades i, per tant, la nostra privacitat s'ha de poder d'alguna forma protegir.
De què més ens protegeix aquesta nova llei?
Ens han d'informar de l'ús que faran d'aquestes dades personals i els destinataris de la informació, si és que els accedeixen a tercers, això que dèiem, no? Hem de tenir l'opció de sol·licitar la baixa quan nosaltres vulguem, és a dir, ens hem de facilitar les vies per dir, pues, escolti, jo ja no vull seguir rebent ofertes, per tant, i això ha de ser simple, tan simple com donar-nos d'alta.
Que no ho era tant, eh?
Que no ho era tant, moltes vegades, perquè donaves d'alta en un lloc i després no hi havia manera de donar-te de baixa, t'omplien l'ordinador de missatges i és un problema. També el dret a demanar la rectificació o la cancel·lació de les nostres dades. I sí que hi ha una novetat en aquí, que és el dret a l'oblit, amb la supressió de les dades per impedir-ne, doncs, la difusió a internet, la limitació del tractament que es pot fer a les nostres dades personals, podem limitar de dir només per aquests aspectes o només per aquests altres o només aquestes dades, i també el dret a rebre, doncs, que les nostres dades, si volem conèixer-les, quines dades té cada empresa de nosaltres, en una forma de lectura fàcil i mecànica i estructurada.
Això són els drets que ens dona i que ens protegeix, doncs, aquesta nova llei europea de les dades personals. Però quines precaucions hauríem de prendre a l'hora de facilitar dades privades? Què ens aconsella en aquest sentit?
Doncs ja ho hem comentat una miqueta, que siguem molt prudents a l'hora de facilitar dades, sobretot de caràcter personal, amb enquestes, amb sortejos, allò que dèiem, amb promocions, donis les seves dades i tindrà un tant per cent de descompte.
És que és tan fàcil caure aquí.
Sí, o ha guanyat, vostè és el número tal i ha guanyat un smartphone.
Exacte.
Aquesta la veiem habitualment. Perquè podrien ser que ens agafessin les nostres dades usades en finalitats comercials i algunes altres no tan comercials. També tindre en compte que no hem de donar sempre totes les dades que ens demanin. A vegades no necessiten algunes de les dades que ens demanen i, per tant, no tenen relació amb allò que estem intentant comprar o volem que ens informin. Per tant, també anem en compte i contestem només les que són necessàries. I si és un camp obligatori, doncs denunciem-ho, perquè a vegades dius, és un camp obligatori i jo el que estic demanant és, per exemple, informació sobre cursos. I m'estan demanant en quin tipus d'habitatge visc. I no té cap relació. També quan facilitem alguna dada, fixem-nos qui és el responsable de custodiar-les. Si és la pròpia empresa, qui és, perquè després, si volem limitar alguna d'aquestes coses, ens hi haurem d'adreçar. O si volem rectificar-les o alguna cosa d'aquest tipus. També hi ha un altre aspecte important, i és que podem apuntar-nos a les llistes Robinson, que són aquestes llistes per les quals nosaltres no volem rebre ni publicitat, ni res que nosaltres no vulguem. I, per tant, ni que ens agafin el correu per alguna banda, no ens haurien de poder enviar aquesta publicitat.
On les trobem, aquestes llistes?
Bé, aquestes llistes es podem posar a internet i veurem, doncs, posem això, les llistes Robinson, i simplement és apuntar-nos en allà. En el cas de que, tot i estar apuntats en alguna d'aquestes llistes que ha passat alguna vegada, no se'ns respecti, llavors el que hauríem de fer és denunciar-ho. I es pot denunciar directament a Consum, a Protecció de Dades, sobretot, i també evitar trucades comercials en el telèfon fixe, quan no les volem, que també ens en arriben moltíssimes,
sí,
pues intentant no sortir en els llistins telefònics, si és que volem. I quan tinguem, doncs, moltes vegades una trucada d'un número que no ens és... aquell número no sabem per què ens truquen, doncs també podem denunciar-ho. I en tots aquests casos, com que és protecció de dades, hauríem de fer-ho a l'Autoritat Catalana de Protecció de Dades o bé a l'Agència Espanyola de Protecció de Dades.
Que això ho trobem a web apdcat.gencat.cat.
Sí, APDCAT són les primers cicles d'Autoritat Catalana de Protecció.
O a Twitter, @apdcat. També ho poden trobar allà o a l'Agència Espanyola de Protecció de Dades.
Sí, a internet trobaran qualsevol de les dues, perquè per unes coses són competents i l'Agència Catalana de Protecció de Dades, per altres coses s'ha d'anar a l'Agència Espanyola de Protecció de Dades.
Una altra situació que ens pot provocar problemes de seguretat són les compres per internet. Què és el primer que hem de tenir en compte abans de comprar en una botiga virtual?
Doncs sí que podem tindre problemes i, de fet, ens hi estem trobant quan fem inspeccions de webs, veiem doncs, que moltes webs no ens informen de tots els nostres drets que tenim. I el primer que hem d'escollir, sobretot quan fem compres per comerç electrònic, és que sigui segur i que sigui de confiança. Si no coneixem el web, quan volem comprar, el que dèiem abans, comencem a demanar aquell web a veure què han dit els altres consumidors respecte a allò. Perquè normalment la trobem, aquesta opinió dels altres consumidors. I moltes vegades, quan tenim denúncies i busquem aquella web, veiem que ja s'ha dit moltes vegades per internet. Per tant, és bo que busquem opinió d'altres consumidors respecte a aquell web. I fer una menció especial potser aquí a les compres d'entrades, de concerts, de futbol, etc.
Que perillós és això, també.
Sí, perquè ens hem trobat doncs, moltes vegades amb fraus, inclús amb estafes, d'una entrada que després doncs, no existeix aquella entrada, o que ens diuen que ens col·locaran en un lloc i ens col·loquen en un altre, això no seria una estafa, però seria Consum, l'altre seria Mossos d'Esquadra, però anem molt en compte i mirem de fer-ho només en els portals dels distribuïdors oficials, ho diem perquè últimament això torna, és un tema que torna a ressorgir. Mirem que el web de la botiga doncs sigui mínimament acurat, amb dades de contacte, amb condicions clares, tant pel que fa al sistema de pagament com d'enviament. Com ja hem dit, no és recomanable accedir a botigues virtuals des d'enllaços que ens arribin per e-mail o per missatges, i abans de comprar comparem diferents webs, perquè és que a vegades doncs, detectem diferències molt grans de preu i potser hauríem de desconfiar una mica, perquè moltes vegades són falsificacions o intents d'estafa. I una pista per detectar doncs, que un web és segur no només ha de començar per l'HTTP, sinó que ha de tenir l'HTTPS. I aquesta S ens denota seguretat, i després a la part inferior hi ha d'haver un cadenat, un candau, no? Que també tancat, que també ens denota doncs, certa seguretat. I evitem fer compres usant ordinadors públics o xarxes wifi obertes d'aquestes, perquè sí que moltes vegades ens estan pescant el phishing les nostres dades.
Això de l'HTTPS i del cadenat tancat ens assegura que aquella web és de confiança.
Ens assegura que aquella web és de confiança. També podríem trobar-nos en algun cas, però normalment són webs que han passat ja per un control i, per tant, l'HTTPS i el cadenat tancat, doncs, com a mínim, ens dona més seguretat. Vull dir que després hi ha un altre tema aquí. Si són, clar, han de portar les dades d'on està l'empresa, de quina empresa és, un telèfon, un e-mail, una adreça, perquè si hem de reclamar, doncs, puguem fer-ho. I pensem que si comprem en botigues virtuals fora de la Unió Europea, doncs, és més difícil de que puguem resoldre els problemes que ens puguin sorgir, perquè dintre de la Unió Europea, doncs, ja hi ha unes normatives que ens ajuden a poder resoldre millor tots aquests temes.
I sempre que comprem per internet, igualment que ens donin factura per l'hora de poder reclamar,
Exacte, factura sempre a l'hora de poder reclamar, perquè és que, de fet, si no, a vegades pensem que el producte pot arribar en mal estat o pot arribar malament, i, per tant, doncs hem de poder reclamar igual que en qualsevol tipus de botiga.
Què passa si comprem en botigues virtuals amb seu fora de la Unió Europea?
Doncs si les comprem fora de la Unió Europea ens podríem trobar que no tenim un sistema de defensor del consumidor fora de la Unió Europea, per exemple, la Xina, Estats Units, a vegades, o Suïssa, per exemple, tenim Via Gogo, abans parlàvem que tenim força reclamacions en aquest sentit, i és una empresa que està ubicada a Suïssa fora de la Unió Europea. Per tant, sí que intentem nosaltres fer contactes amb els governs d'aquests països, amb les autoritats de consum, però és més complicat que dintre la Unió Europea, que directament ja tenim una xarxa amb la qual ens posem en contacte i automàticament l'autoritat de consum del país receptor doncs, es posa a treballar.
Quina seria la informació imprescindible que ha de tenir una botiga virtual?
Bé, una botiga virtual, ja ho hem dit, que ha de quedar clarament identificat qui és el venedor, eh? Sí. El nom, adreça, un telèfon, una... O sigui, perquè és que a vegades ens trobem en webs que no hi ha ni això, eh? Per tant, i que ens han d'informar sobretot sobre les característiques del producte que comprem o del servei que... també podríem comprar un servei, eh? Mm-hmm. En el cas de que compréssim, doncs, viatges o compréssim estades o compréssim altres tipus de serveis. La informació suficient i sobretot complerta amb el preu total. Els impostos han d'anar inclosos, no ens posin... Perquè si no, a vegades ens pot enganyar, no?
Allò que a vegades que passes de plana i va incrementant el preu,
I va incrementant el preu i és que no hi havia l'IVA, no hi havia les taxes, no hi havia... O sigui, tot ha d'estar inclòs en el preu final quan ens fan el pressupost. I també hem de tenir molt en compte les despeses d'enviament, si són a càrrec nostre o, bé, són a càrrec de l'empresa, perquè no tinguem després aquí en surts. També la modalitat i el termini en què ens ho enviaran, ens ho portaran a casa, i sobretot ens han d'informar del dret de desistiment. Pensem que estem fent una compra fora d'establiment, és com si ens venen a casa, doncs tenim 14 dies per desistir, excepte amb algunes coses, com puguin ser viatges, bitllets d'avió, uh-huh, o productes que es fan malbé o que són fets a mida, etcètera. N'hi ha alguns que no. Però, en general, els 14 dies de desistiment, és a dir, el dret a retornar el producte o cancel·lar el contracte que hem fet, imaginem-nos que hem fet un crèdit o un préstec per internet, doncs també...
Estigui com estigui el producte, no cal que sigui defectuós.
No cal que sigui defectuós. Nosaltres només hem de dir, escolti, mira, no vull aquest producte en aquest moment, o no vull aquest servei, que ja no em fa falta. I, per tant, doncs, tenim 14 dies per dir que no ho volem. I ens han d'informar d'això. I després, si el producte fos defectuós, uh-huh, hem dit, si, encara que no sigui defectuós, però si és defectuós, doncs el que hem de fer és que també ens informin dels sistemes de devolució, perquè no seria la primera vegada que comprem un smartphone, que comprem roba, que comprem coses que arriben no estan bé o no és la nostra talla, o, per tant, ens ho han de canviar. Important, molt important també les modalitats de pagament, que tenim per poder fer disponible aquella modalitat de pagament. I sobretot el que sempre diem és que ens llegim els contractes, perquè en els contractes a vegades és on podem trobar doncs aquella lletra petita que té que ser d'una mida estàndard, que hi ha, i demanem sempre aquest model de contracte.
Un dubte habitual. Si el producte que ens envien és defectuós, ens hem de fer càrrec nosaltres de les despeses de la devolució?
Home, si és defectuós, o bé és ens han enviat un producte equivocat, evidentment no ens hauríem de fer càrrec de les despeses de devolució, se n'hauria de fer càrrec l'empresa que ens ho ha venut, perquè realment no és la nostra comanda. Per això és molt important que ens guardem tots els documents, la comanda, els contractes, tot el que fem, perquè si realment doncs, aquest producte no és així, les despeses d'enviament haurien d'anar a càrrec doncs, de l'empresa. En canvi, si fem el dret de desistiment, aquells 14 dies que hem comentat abans, doncs és possible que les despeses les haguem de pagar nosaltres, perquè a més no hem de donar cap explicació del per què ho tornem, aquell producte o aquell servei. Per tant, aquí sí que ja és una decisió... Normalment, a vegades hi ha empreses que diuen, escolta, i amb dret de desistiment i a més gratuïtament. Per tant, és bo que ens fixem molt bé en les condicions, perquè imaginem-nos que el web posen això i quan nosaltres ho tornem, exercim aquest nostre dret de desistiment, dintre d'aquests 14 dies diuen, no, m'ha de pagar els ports d'enviar-m'ho. Depèn del que digui, doncs, uh-huh, també la pàgina,
També aquests productes que comprem per internet han de tenir garantia?
Home, esclar, han de tenir la mateixa garantia doncs, que tenen els altres productes, perquè, de fet, doncs, cada producte, depèn d'on el comprem, pot tindre una garantia, però no podem estar comprant productes que després no tinguin una garantia de 2 anys o d'un any. També ens han d'informar exactament de quina és la garantia i de quines condicions es fa aquesta garantia. Uh-huh. És important que ho tinguem en compte, també, aquest tema.
Un altre dels aspectes que pot preocupar els consumidors a l'hora de comprar o contractar per internet és la possibilitat que es faci un ús fraudulent de la seva targeta de crèdit. Cosa molt important,
perquè també ens hi hem trobat. Per això diguem que només comprem allà en aquelles pàgines on tinguem confiança, que mirem molt bé què diuen els altres consumidors respecte a aquest tema. I per limitar el risc de cobraments no volguts o no desitjats o no esperats, doncs, també podem optar per aquell tipus de targetes de virtuals de prepagament, on nosaltres posem l'import exacte, només l'utilitzem per comprar per internet, no és la nostra targeta habitual, el PayPal, per exemple, i que es poden recarregar amb aquest import exacte i, per tant, ens evitem que ens puguin fer més càrregues. També hi ha moltes entitats financeres o bancàries que, de fet, ja tenen sistemes de seguretat i en el moment que nosaltres fem una compra, doncs ens envien un missatge moltes vegades, no per dir que hem fet aquella compra, sinó perquè l'autoritzem, aquella compra, també, perquè la puguin carregar. És un codi de confirmació de pagament. I, per tant, si podem tenir aquestes opcions, potser seria molt bo que en la nostra entitat financera ens assessorem i ens baixem aquest tipus de seguretat.
És clar que volem allò, eh?
Exacte, perquè és que a vegades es podrien passar una cosa i dius, ui, què m'està arribant?
Exacte. Eh? Si tenim un conflicte amb una compra per internet, com podem reclamar o com hem de reclamar?
Ja diem sempre que millor comprar en pàgines conegudes, en pàgines de confiança, millor que estiguin dins la Unió Europea, però en primer lloc el que hem de fer és sempre contactar amb el venedor. Per tant, és important que mirem que hi hagi un correu electrònic, alguna forma de poder contactar, perquè si quan comprem ja no el tenim, doncs ens quedaríem sense poder fer la reclamació. I quan ho fem, fem-ho sempre això, o si ho fem per via telèfon, que ens donin el número d'incidència o el número de reclamació, i si ho fem per correu electrònic, doncs que ens quedi per escrit, per tal que ens pugui arribar. I deixem molt clar que estem reclamant en aquest correu electrònic. En cas de que la nostra petició no sigui atesa i no ens diguin res, no ens contestin, al cap d'un mes ja podem anar doncs, a una oficina de consum. Però imaginem-nos que sí que ens contesten en el termini d'aquest mes, i tampoc ens és satisfactòria doncs, el que ens estan dient. També podríem anar doncs, ja a l'oficina de consum del nostre municipi, de la nostra comarca, directament pel web de l'Agència Catalana del Consum, etc., per tal de ja fer formal amb tots aquests documents que ens haurem guardat, amb el número de referència o de reclamació, amb el mail que hem reclamat, i des d'aquí doncs, intentarà resoldre el conflicte amb l'empresa via mediació o via arbitratge, els sistemes aquests extrajudicials, que són voluntaris i gratuïts, i si aquí tampoc tinguéssim manera, doncs bé, podríem anar sempre a la via judicial, perquè si anem a l'arbitratge no podem anar a la via judicial, però si no ens accepten l'arbitratge, doncs llavors...
Anar a via denúncia...
Podríem anar a via denúncia i la via judicial que ens quedaria oberta.
Per tant, resum de tot plegat, abans de marxar, senyora Rivera, per comprar per internet, és necessari un lloc de confiança?
Exacte, és necessari un lloc de confiança. És necessari que mirem quines són les opinions dels altres consumidors respecte a aquest lloc de confiança. És important que ens fixem en les webs de seguretat, l'HTTPS i el cadenat al final tancat. És important que ens fixem molt doncs, en quines són les condicions en què haurem de pagar, quin és el contracte si és un servei que ens estan oferint, quines són les característiques del producte. Si paguem i hem de retornar-ho, com hem de fer-ho, amb quina adreça, també doncs, quins sistemes de pagament tenen, que ens informin dels 14 dies de desistiment, si és el cas que ens els han de donar. I després, també molt important, si a càrrec de qui van les despeses d'enviament, si van a càrrec de l'un del consumidor o de l'empresa, i, en definitiva, tindre en compte totes aquestes petites coses que, quan és una botiga del carrer, doncs sí que podem fer... És molt fàcil que puguem tornar allà, però quan és virtual, doncs a vegades ens podem trobar amb certs problemes en aquest sentit. I si tot això no funciona, doncs el que tenim que fer és reclamar primer sempre a l'empresa i després reclamar doncs, a l'oficina de consum dels serveis públics de consum si és que la resposta no és satisfactòria al cap d'un mes, més o menys.
Montserrat,
és un petit resum així, molt ràpid.
Déu-n'hi-do, perquè normalment no hi pensem en tot això a l'hora de comprar.
Exacte, és important...
Anem ràpids, sobretot a internet.
Anem ràpids, comprem... A més, internet ens permet fer aquella compra poc reflexiva a vegades, que és tan important que fem les compres reflexives, perquè després ens podem trobar doncs, amb problemes. Hi ha hagut gent que compra molt per internet podem fer moltes coses, inclús juga per internet, té el... i per tant anem molt en compte perquè ens permet irreflexivament a vegades tindre doncs, molts d'aquests aspectes que després la nostra butxaca doncs, té un problema també important.
Amb aquesta nova etapa d'internet, des que ha aparegut internet ja a totes les llars i podem fer tantíssimes coses, l'Agència Catalana del Consum ha rebut moltíssimes queixes més a través d'internet.
Bé, nosaltres rebem més queixes a través d'internet, però també rebem més queixes de l'ús d'internet, de les compres per internet. I, de fet, és un tema que va increixent, ens va creixent, i suposem que en un futur, doncs, com que molts establiments estan venent ja per internet, però molts establiments que també tenen una seu que hi pots anar-hi físicament. Per tant, cada cop ens hi trobem una mica més. També hem de dir que molta gent de la que venem per internet també és gent honrada, és gent que ho fa bé, i per tant, l'únic que hem de dir, doncs, això, buscar la confiança d'aquests llocs que ens mereixen. I a vegades no val a dir, jo és que només sóc un intermediari, simplement poso un contacte un amb l'altre. Perquè, de fet, tu estàs cobrant allò i, per tant, nosaltres, qui cobra, qui ens fa la factura, que l'hem de demanar sempre, és qui també té responsabilitat i, simplement, a vegades ens diuen no, és que jo, aquí l'empresa m'ho porta, jo ho comercialitzo i, per tant, no em demanin responsabilitats. Des del Codi de Consum de Catalunya, també els intermediaris per nosaltres tenen responsabilitat.
Montserrat Rivera, directora de l'Agència Catalana del Consum, gràcies per acompanyar-nos un cop més i gràcies per ajudar-nos a entendre que ens hem de queixar més i millor, sobretot.
Exacte.
Per més informació, al web www.consum.gencat.cat o la pàgina de Facebook de l'Agència Catalana del Consum, que també en tenen, i una compte de Twitter, @consumcat. Així de fàcil. Moltes gràcies, Montserrat Rivera. Fins la propera.
Moltes gràcies a vosaltres.
Quan a la teva feina passes d'estar en nòmina està nominat? Català Reynon Advocats. En cas d'acomiadament, si tens un problema, truca'ns al 93 201 57 27 i trobarem la millor solució. I també en cas d'invalideses, separacions, herències, 93 201 57 27. Català Reynon Advocats. Si tens un problema, estem al teu costat.
A Institut d'Odontologia Integral Barcelona, Clínica Doctors Padullers, portem més de 25 anys cuidant la teva salut bucodental. Disposem de mitjans i recursos tecnològics d'última generació, però el més important, comptem amb un equip de grans professionals que abasten totes les especialitats per oferir-te un servei integral. Amb un tracte personalitzat podràs finançar el teu tractament. T'esperem a Rosselló 216, cantonada Rambla, Catalunya. La nostra web, ioib.es. Telèfon 93 496 1869. 93 496 1869. IOIB, la clínica del somriure sa.
Soy Diego Díez, responsable de los establecimientos de La Dietética. Si os gusta el mundo de la medicina natural y las plantas medicinales, os invito a que me sigáis los martes y los jueves sobre las 9:30 en Fórmula Lesan, aquí en Radio Estel.
Per més informació de La Dietètica, truca al telèfon 93 451 66 26, 93 451 66 26 o ladietéticabarcelona.com.
De dilluns a divendres a 12:45 del migdia és el teu moment per resoldre tots els teus dubtes sobre salut. El doctor Jacinto Valverde atendrà les teves preguntes a Salut Natural per Tothom, un espai patrocinat per Laboratori Ismael. Truca'ns al directe al 93 409 27 71 o 93 409 27 72 i fes la teva pregunta al doctor. De dilluns a divendres a 12:45 del migdia, Salut Natural per Tothom a Ràdio Estel, amb el patrocini de Laboratori Ismael.
A Ràdio Estel, Fórmula Lesan. La tele a la ràdio.
Continuem a Ràdio Estel, aquí a Fórmula La Sant, després de l'espai de consum amb el Joan Trias, i arribem a la secció de la tele, la ràdio, amb el Sergi San Pedro. Bon dia, Sergi.
Bon dia a tots un altre cop. Doncs comencem amb les audiències de dilluns, perquè ahir no vam tenir espai per fer la tele ràdio i no vaig poder comentar-ho.
Correcte.
Dilluns, què va guanyar? Va guanyar Masterchef pel share, va fer un 16,8% i va créixer en el seu canvi de dia a dilluns. I va provocar baixades en les sèries d'Antena 3 i Telecinco, La Verdad, que va marcar un 15,4%, i allí abajo un 12,8%. Però la sèrie de Telecinco, La Verdad, és la guanyadora en espectadors per la mínima. És el programa més vist.
Sí.
I després, ahir dimarts, Supervivientes en Tierra de Nadie aconsegueix un 22,4%, un altre cop va arrasar. Ahir, que era especial perquè era el cumpleaños de Lara Álvarez. I Bailando con las Estrellas continua baixant, va fer un 10,8%, i Bienvenidas al Norte y al Sur també baixa un 6,4%.
Molt bé, i algun tall de la tele que ens vulguis comentar?
Sí, doncs jo volia comentar que, bueno, l'altre dia va anar l'Alberto Chicote a l'Hormiguero.
Buah, esto ven el Hormiguero.
Sí?
Sí, sí, le vimos.
Doncs Pablo Motos i Alberto Chicote van arribar a la conclusió que Pesadilla en la Cocina, a part d'un programa de gastronomia, és com anar al psicòleg una
mica.
Bueno,
claro, la gente se abre conmigo con los problemas que tienen personales y laborales. Intentamos ayudarles.
Pues sí, a més tenim algun tall de veu, ¿no?
Sí, anem a escoltar què va passar al Hormiguero.
Tiene mucho de psicología al final tu programa, porque, o sea, no es tanto lo que tienes que hacer en la cocina que tienes que cambiar, sino que lo que tienes que cambiar es la actitud de todo un personal.
Sobre todo, es que al final, bueno, yo soy de los que piensa que la actitud multiplica y el conocimiento suma, ¿no? Que por mucho que sepas, si no tienes una actitud positiva ante el trabajo y ante cualquier cosa que acometas, pues no te va a salir. No te va a salir. Vamos a ver, que tampoco digo que esto de solamente porque quiero, ya lo hago. Pero desde luego, si no quieres, no lo haces.
Es muy difícil.
Desde luego.
Está clarísimo. Si no quieres, no lo haces. Y si quieres ganar dinero, no montes un restaurante.
Bueno, pues hombre, ese consejo llega tarde, algunos.
Sí, llega muy tarde, porque su programa consiste en salvar a los restaurantes.
Exacto.
Pero bueno, da igual. En aquest dia estàvem parlant de l'últim restaurant que ha sortit al programa, Generación del 27, es diu aquest restaurant, que, és, que podria ser el pitjor restaurant de la història del programa. Anem a escoltar què diu. El Chicote.
¿El restaurante Generación del 27 es el restaurante más repugnante en el que has estado?
Posiblemente. No sé si el más, porque ya son muchas temporadas y hay veces que se me cruzan las cosas, pero posiblemente de los que más, sí. Por las condiciones en las que estaba aquello, que era terrible, terrible.
Casi potas.
Pero es que además les importaba un huevo. Entonces, que es peor. Porque claro, ya...
No te pusieron ni un cubo.
Claro, vamos, no, si hay gente que le dice, oye, mira, tío, ¿cómo tienes esto? Y te dice, oye, no, yo qué sé, o se tiran para adelante. Ay, sí, así, ya está. A mí no me da igual. Y se descojonaban de la risa. Que nunca entendí por qué, ¿sabes? ¿Por qué te ríes? Vamos a ver, te estoy diciendo, estás viendo esto... Como el que oye llover.
Es que les da igual, de verdad.
Generación del 27 es el restaurante más sucio que he visto en mi vida.
Es que imaginaos cómo debe estar eso.
En televisión eso, ¿no?
Pero,
claro, Arguiñano, usted que con la pinta que tiene de impoluto, ¿no? Al lado de estos.
Y Arguiñano, usted no piensa como yo, porque yo creo que la gente que ve estos restaurantes, aunque los haya reformado, al final acabarán siendo sucios otra vez, seguramente.
Bueno,
yo es que no iría a ninguno de estos.
La publicidad que le da al restaurante es saber quién lo limpia, familia.
Es que es verdad.
Pero
la porquería se puede limpiar, pero esa fama... ¡buah!
¿Generación del 27 se ha emitido ya o es el de hoy?
Es el de la semana pasada.
El de la semana pasada,
sí,
vale.
Es el que ya
no
se ha emitido.
Ver. Vale, pues bueno, estaremos pendientes.
Y Bertín, estate pendiente en este corte porque una de las trabajadoras rompe una cristalera donde guardaban los vinos. Y claro, aparte de que el cristal ese ya es caro de
sí,
rompe donde van los vinos. ¿Qué hacemos, Bertín?
Venga, ponlo.
Vamos a escucharlo.
Según voy por la calle para abajo, me vienen y me dicen, ¡Alberto, Alberto, Alberto, Alberto! Claro, yo eso no lo vi. Yo lo he visto ahora el miércoles. Pero claro, será que había liado.
Pero
cuando entro después...
Pero volviste al restaurante.
Claro, ¿Cómo no vas a volver?
Y cuando volviste y te...
Claro, bueno, vuelve con cuidado. Pero claro, ¿cómo te vas a pensar tú que alguien va a agarrar una silla que pesaba como demonios, por cierto, y se va a liar a mandobles con una vitrina? Bueno, con la primera...
Con la vitrina del vino estoy viendo, porque sí, sí, sí. Ahí están...
Y la segunda porque no le dio a la primera, sino pues también la revienta. Que no sabes lo que nos costó encontrar el cristal ese en 2 días cuando hacemos los cambios y nos dio. Bueno,
coge, estoy viendo detrás de ti cómo coge la silla y no le pesa, ¿eh?
Era una silla de estas grandes.
Sí, de madera.
La sensación de que lo ha hecho en alguna ocasión.
Que ha hecho lucha libre.
Bueno, además, ¿para qué? ¿Qué solucionas con eso? ¿El qué? ¿Soltar una rabia contenida?
Ahí estaba el Undertaker.
Bueno, Bertín, es que...
¿Pueden romper eso?
Es que yo no lo entiendo.
Bertín, el vino derramándose por el suelo.
Hay que ver. Qué desperdicio.
Yo un día hice un análisis de restaurantes que salían en Chicote y los busqué y después están todos cerrados.
Bueno...
La mayoría están todos cerrados.
Aquí cerca de la radio había uno, si no me
equivoco. Sí, hay uno cerca de la estación de Sants.
¿Sigue abierto?
No he pasado por ahí, habrá que ir a investigarlo.
Ha cambiado el nombre.
Bueno, pues vamos a otro programa porque, como ya sabéis, el otro día en el Chester estuvo Iniesta explicando... Bueno, Iniesta explicó muchas cosas, el programa verdad valió mucho la pena.
Estoy de gira por los programas.
Sí, ayer estuviste en el Hormiguero.
Ayer estuve en el Hormiguero también, explicando lo mismo.
Bueno, pues os he portat un tall en el que Iniesta explica un dels seus pitjors moments de la seva vida, un dels seus pitjors períodes.
Exactamente, pasan las mejores cosas que me han pasado en la vida. Pasa un periodo que ha sido uno de los peores en mi vida a nivel personal.
Claro, tú sales de Stanford el 27 de mayo en Roma, ¿en la que te rompes?
No, me rompo una semana antes,
bueno,
y llego, llego lesionado. Fue un poco todo, ¿no? Al final, pues el cúmulo de cosas, ¿no? De estar arriba, de que te ocurra lo mejor, del estrés, de... A ver, yo luché mucho para jugar esa final. Me acuerdo que dije que la iba a jugar como sea, porque yo también personalmente tenía un poco de mal sabor de boca con la última final que jugamos en París. Entonces para mí era como esa final la tenía que jugar de titular.
¿Por qué tenías mal sabor de boca con esa final?
No, pues no había jugado de titular y al final pues me dejé, como se suele decir, la vida para jugar esa final, la jugué lesionado y el peaje que pasé después fue muy, muy duro. Luego pues se juntó también que yo no salía, la muerte de Dani Jarque. Fue un cúmulo de cosas que yo entré en un pozo sin salida, por así decirlo, ¿no? Y realmente viví situaciones muy, muy malas, muy malas. Yo me sentía pues vacío por dentro, ¿no? Y entiendo que es difícil de entenderlo cuando tienes supuestamente todo, ¿no? Pero casi todo material, ¿no? Y me sentí muy mal y tuve un periodo muy, muy difícil, pero gracias a, sobre todo a la gente que te rodea, a especialistas, pues todo salió bien y es una etapa en la que salí muy reforzado.
Iniesta explica que va poder sortir del pou gràcies a l'ajuda professional i a la gent que el rodeja. Sí. I per primera vegada, Edu, no sé si lo viste, su mujer estuvo en un programa de televisió i esto es lo que dijo de su marido, de Iniesta.
¿Qué tal, Ana?
Pues bien, muy bien.
¿Bien? Oye, gracias por acceder a estar en el Chester. Es una cosa que no estaba planificada, pero ella ha accedido amablemente a estar. Mira, se te ha puesto ya cara de tontorrón ya. Ya estás aquí diciendo, ay, 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 ¿qué va a pasar? Tranquilo, no va a pasar nada malo. Cuéntanos, de toda esta charla que hemos tenido, que tú has estado escuchando ahí detrás, dime cuáles son tus titulares, tus sensaciones. ¿Qué es lo que has visto aquí?
Pues he visto cómo es él realmente. No, nunca tiene dos caras, ni cómo se expresa, cómo es y todo. No esconde nunca nada, ¿sabes? Como lo ves, es tan natural, tan transparente. Bueno, una maravilla. Todo, sabe manejarlo todo súper bien, como tú decías, ¿no? Driblar...
¿En serio? ¿También en casa?
Sí, sabe hacerlo, sí. Bueno, yo creo que ya le sale así natural.
Tú eres como tantas parejas que nos estarán viendo, ¿no? O sea, sea él que le sigue a ella o ella que le sigue a él, ¿no? Que al final dejas tu vida también por su carrera, ¿no? Para estar con él. ¿Eso cómo lo llevas?
Bien. No me ha costado, la verdad, porque enseguida... Unimos mucho, hemos hecho como un equipo los dos, ¿no? Que nos entendemos muy bien y junto con los tres peques, ¿no? Somos una super family
y siempre estamos juntos y no sé, no me veo como haberlo dejado todo por ir con él, ¿sabes? Es como, es un placer, la verdad, poder ir con él y disfrutar de esta manera.
¿Qué vas a hacer allí?
Pues no sé, la verdad que no, al principio será pues adaptarse, ¿no? Aprender a adaptarse, nos cambia mucho la vida, ¿no? Porque aquí tienes a la familia, claro. Tienes amigos.
Tienes una red, ¿no?
Exacto.
La tribu.
Bueno, pues estaremos allí y bueno, ya me sé alguna palabra. Por ejemplo, pañuelo de papel es quitamoco.
¿Quitamoco? ¿Eso es verdad o te sí. acabas de inventar, ¿no?
Y
poco?
Mechero es sacayama.
Sacayama. Sí, bueno, después...
Iniesta siempre es un show y con su mujer ha sido súper bonito. Y yo pido que para mañana de la tele saquemos el rap de las hormigas sobre la vida de Iniesta.
De ayer del hormiguero.
Sí, fue
venga,
buenísimo.
Pues mañana lo tenemos.
Volve, ¿alguna cosa más?
No, ya está. Hasta aquí la tele de hoy.
Muy bien, pues saludamos a Enriqueta, que ya la tenemos al otro lado del teléfono. Enriqueta, buenos días.
Muy buenos días, Edu.
Enriqueta, ¿qué podemos hacer para perder esos centímetros de la cintura, bajar volumen y eliminar los kilos que nos sobran por salud y estética ahora que viene el buen tiempo?
Pues es muy sencillo, Edu, con el plan 1-2-3, ¿eh?
Sí.
Porque con el plan 1-2-3 vas a perder peso, pero más rápido y fácil de lo que te imaginas. El secreto, que no son batidos, que sigues comiendo. Si has probado de todo y no te ha funcionado, con el plan 1-2-3 lo vas a conseguir. Y en tan solo 3 semanas perderás más de 5 kilos. Y esto te lo aseguro, Edu.
Sí, además es muy fácil y muy sencillo. La primera semana son los sobres de piña que limpiamos y desintoxicamos.
Efectivamente, nos deshinchamos porque eliminamos toxinas, porque bajamos volumen de barriguita, de abdomen y porque nos permiten perder de 2 a 3 kilos.
Muy bien. La segunda semana son los sobres de naranja que nos renuevan y nos reparan.
Sí, rehacemos la flora intestinal con prebióticos y fibras. Seguimos bajando volumen, eliminamos gases y podemos perder 2 kilos más.
Y por último, la tercera semana, las cápsulas saciantes que queman y captan la grasa.
Sí, nos captan la grasa sin pasar hambre, sin perder masa muscular y sin tener efecto rebote, 2 kilos más perdemos.
Además, lo más importante, perdiendo peso y grasa acumulada, y es muy fácil de hacer porque al ser los sobres, pues si la gente come fuera de casa, si trabaja y no puedes comer en casa, pues esto es perfecto, es ideal.
No hay excusa, o sea que lo puedes hacer si comes fuera de casa e incluso si te vas de viaje, ¿eh? Y apto para todo, para todos, ¿eh? Incluso para personas celíacas, diabéticas o deportistas, porque además vamos a prevenir la hipertensión, colesterol y el azúcar. Así que llámame ya al teléfono que es gratuito, Edu, el 900-23-24-21, uh-huh. 900-23-24-21, pues para empezar a perder peso y eliminar esa grasa localizada.
Efectivamente, el plan 1-2-3 está testado y fabricado por laboratorios en España y, muy importante, tiene registro sanitario europeo. Así que hay que llamar ya al 900-23-24-21, depurarse, desintoxicarse y solo en 3 semanas se perderán más de 5 kilos.
Claro que sí. Y si llaman ahora, de parte vuestra, uh-huh. Edu, las 20 primeras llamadas van a tener totalmente gratis nuestro té detox depurativo para seguir eliminando toxinas. Así que vamos a bajar ya 2 tallas que está garantizado. Podemos empezar mañana mismo porque lo puedes tener mañana en tu casa sin gastos claro. de envío. Así que marca el teléfono 900-23-24-21.
En forma y sin kilos, en el 900-23-24-21 y Enriqueta además te atiende personalmente. Y si lo piden hoy, mañana mismo lo tienen en su casa, sin gastos de envío. 900-23-24-21 y adiós a los kilos de forma natural. Te lo aseguramos desde aquí, 5 kilos en 3 semanas. Y luego continúas perdiendo pues más kilos y más grasa. En el teléfono 900-23-24-21. Enriqueta, muchas gracias.
Pues un placer como siempre, un beso muy fuerte. Hasta mañana.
Muy bien,
hasta
que
mañana,
tengas buen día.
Igualmente.
Y continuem a Fórmula Lesant, passem d'Enriqueta a David García, que també ens porta una bona promoció de Capravo.
Doncs sí, Edu. Això, com sabeu, els nostres oients, sortirem una cistella a Capravo i només has d'entrar a la web de Radio Estel, www.radioestel.cat, i en l'apartat de promocions omplir un senzill formulari contestant una senzilla pregunta. Com es diu la selecció de productes que formen la cistella de Capravo? Recordem, com es diu la selecció de productes que formen la cistella de Capravo? www.radioestel.cat i a la web de Capravo podem trobar alguna pista que ens pots ajudar a aconseguir aquesta cistella que dilluns donarem el nom del guanyador.
Molt bé, doncs continuem a Fórmula Estel, escoltem un savi consell i tornem amb la secció del David Garcia, que agafi una mica d'aire i ens presenti a l'Emsona a veure si aquesta setmana encertem alguna cançó. Un savi consell i tornem de seguida.
Cuando al heredar, en lugar de sentirte un hermano, te hacen sentir como un primo. Català Reynon Advocats. En caso de herencia, si tienes un problema, llámanos al 93-201-5727 y encontraremos la mejor solución. Y también en caso de accidentes, compraventas, divorcios, 93-201-5727. Català Reynon Advocats. Si tienes un problema, estamos a tu lado.
Radio Estel.
Un territori tan misteriós com hospitalari. La Índia, de l'herència dels Maharajàs al llegat de Gandhi. Del 13 al 23 d'agost, el Club Més Amics et porta a fer un viatge que marcarà un abans i un després en les teves experiències viatgeres. Del 13 al 23 d'agost, la Índia amb el Club Més Amics. Perquè al Club Més Amics volem amics com tu. Més informació al 93 409 27 70 i a clubmes.cat. A Laboratoris Maen recomanem sempre una alimentació saludable, però de vegades la falta d'activitat física o l'excés d'exercici fan que haguem d'ajudar la nostra dieta amb nutrients específics. Els complements alimentaris de Laboratoris Maen t'ajuden a tractar dolències i cobrir aquestes petites mancances. Però no tots tenen la mateixa qualitat. A Laboratoris Maen portem 20 anys cuidant els nostres processos i productes naturals perquè tu puguis cuidar de tu. Perquè la salut i el benestar han de ser sempre de qualitat. Troba'ns a herbolaris i parafarmàcies. Ja la tenim aquí. El proper divendres 1 de juny torna la nit de Ràdio Estel i Catalunya Cristiana. I recorda que tens temps fins al dimecres 30 de maig per fer la reserva i el pagament per tal que puguem confirmar la teva assistència i assignar-te taula. Perquè amb tu sempre serem millors. No ho deixis per última hora. Aquest dimecres 30 de maig, últim dia per confirmar la teva reserva a la nit de Ràdio Estel i Catalunya Cristiana. Informa-te'n al 93 409 2770 i a lanit@radioestel.cat. Em sona, amb David Garcia.
Tenim el David Garcia amb la secció Em sona, que és la secció que més ens agrada i al mateix temps és la secció que més ens fa patir perquè ens costa endevinar la cançó.
Y a todos nos gusta ganar y somos unos picones.
Correcto. Bueno, pero últimamente estáis bien, ¿eh?
¿Sí?
Estáis superando el ranking y vais bien.
Muy bien.
Bueno, por eso tenemos ya todos preparados. Miguel está ahí también.
Sí, está. Venga. Miguel y Bertín.
Eso, están toda la plantilla ahí preparado. Vamos allá, vamos a empezar por Sergi. Mira, hoy me
Sergi.
Da...
Y como la semana pasada la acerté, esta semana me sacas una de los años 60.
Ya, ¿no? Yo te he puesto una de los años 80, un poquito
es
más
casi.
Para aquí. Un poquito
bueno.
Para aquí.
Hoy el que la adivine tiene una sesión de masaje y spa en un balneario de Tomelloso.
Y corre de tu cargo, ¿no?
De Tomelloso. Bueno, vamos a empezar con Sergi, años 1980, y la primera pista musical dice así.
¡Oh, qué fácil! Yo quiero una así.
Hoy es un día especial, por eso también lo hemos
puesto. Sí. ¿Cuántos se cumplen hoy?
Ahora lo diremos.
Vale.
Ayer era algo de Rocío Jurado, puede ser. Hoy, ¿no?
Bueno.
Te escuché de fondo algo.
Por ahí anda, por ahí anda.
¿Es algo de Rocío Jurado? No, ¿no?
No. No, no.
No, es algo de es familiar de una grande.
¿De Pantoja?
No.
Sergi, estás ahí.
¿Es Antonio Flores? ¿Sí?
Bueno, ahora...
No dudaría. ¡He acertado! ¡Ole! Prometo darle la alegría. Se ha quedado con una cara.
Bien, bien, es que te hemos ido dando ahí un poco de...
Perdona,
no me habéis dicho nada, he sido yo con mi ingenio.
1980, no dudaría este tema de Antonio Flores, que hoy, por cierto, hace 23 sí. años que nos dejó Antonio Flores.
Sí. Mira, no sabía que hoy era el...
De los mejores cantautores que hemos tenido aquí
en este
España.
País.
Una pena.
De la gran familia de los Flores. Sí. Vamos ahora con...
Estoy muy contento que he acertado y con la primera pista.
Te vas a Tomelloso.
¿Ha visto súper cómo va sí, mejorando?
Sí, la verdad es que... Ha sido increíble, ¿eh?
A ver si los truquis se lo aplica.
Súper, esto es como los truquis. Yo ya de aquí para arriba.
Bien.
De aquí al cielo.
Bueno, pues ahora le toca el turno a Miguel y a Kira.
Sí.
Venga.
A Miguel. Ver si ellos...
Miguel, atento.
Venga.
A ver si... Yo creo que sí. ¿Qué puede ser que sí? Años 60. Los años 60 por ahí.
Pero hoy yo creo que hasta Miguel, ¿no?
Sí, tú me dices bien.
¡Ella, que la ha acertado! ¡Es esa, Miguel!
Y sin ayuda de Bertín.
Bueno, vamos a decir el grupo.
Bueno, a ver que lo diga Kira.
El grupo.
Sí,
el
hombre,
grupo.
No,
Miguel
no,
ha dicho Miguel, la canción.
Miguel y yo somos un ente que va junto.
El grupo.
Eso, el grupo. Aportale.
Eran tres señores con Miguel. Guitarras.
Cuando tú estás a gusto, estás muy...
¿Los Panchos?
Creo que sí. Miguel no, también no, se va Tomelloso.
Los Panchos, el tío de Los Panchos con el tema Si tú me dices ven. A ver, pero que no se llama Si tú me dices ven. Tiene otro nombre el tema.
Otro nombre el tema. Bueno, pero lo ha acertado, no le quites el mérito a Miguel, que es muy bueno.
Se llama Lodo, el tema de Los Panchos.
Miguel, eres un crack, tío, gracias.
Y vamos
por
la última canción para Edu y Axel.
Ostras.
Vamos allá.
Y vamos con
entrenador y
año 2005.
Pero a ver, bueno, a Axel no le puedes poner año 2005. Axel es como Kira y yo.
Hoy tiene ayuda de Edu Motante. A ver, año 2005.
Es súper injusto.
Pista.
Por favor, o sea...
Ay, espera, ¿esto qué es?
A ver, niño.
Vienen mañana, mucho, pero... vienen mañana.
¡Ah!
Es que de
y
verdad.
Y no me crees. Cuando te digo que la distancia es el olvido, no me crees.
Y
cuando te digo injusto. Que la distancia...
Claro, es esta, ¿no?
Sí,
no. Vamos
sí,
a ver después.
Sí,
iba a decir una pista butterfly, pero vamos a ver
qué es la
respuesta.
En inglés.
Mantequilla.
Vamos a resolver, a ver qué pasa.
Y no me crees, cuando te digo que la distancia es el olvido, no me crees. Cuando te digo que del olvido estoy contigo aunque no estés. Que cada día, cada hora, cada instante pienso en ti y no me ves.
Pues sí, es Efecto Mariposa con el tema No me crees. Y recordamos que mañana, a las 10 de la mañana más o menos, pero dentro del programa de Fórmula Lesan, nos tendremos aquí presentando su último éxito.
Si nos seguís en nuestras disco, redes sociales, buena. @ Fórmula Lesan, ayer colgamos una pista y bueno, hoy colgaremos, por si no os habéis escuchado, quién viene mañana.
Efecto Mariposa, que con ese tema, tan con ese fue tan bonito, es el último que están presentando y lo tendremos aquí en directo.
Qué ganas que sea
van
mañana
ya. Que van a presentar
ya.
El disco que sale el 1 de junio, Vuela. Así que...
Mañana, Efecto Mariposa en Fórmula Lesan.
Una bien. Cosita, noto cierto favoritismo de David García a Axel. Se las pone súper fácil.
Hombre, a Axel le pongo porque...
Hombre, te podrás quejar tú que Miguel lo acierta a la primera.
Pero por es Miguel, verdad. Si es por Kira no la acierta.
Exacto,
es por
Kira.
Y se ha quedado flipando aunque ya acertara la de no dudaría. Así.
Miguel al súper que le damos. El súper al Miguel que le damos, ¿no?
Sí, que
que David le ha dado la risa. Súper. Que David le pide que usted valore a Hermigue.
Pues Hermigue, ¿qué quería decir de él?
Que no sepa.
Una bellísima persona,
un hermano, ¿no?
En fi, un sabi consell d'Atredom i tornem de seguida en el mercat de gadgets.
Venga, vamos.
Venga.
Si tienes dolor articular de cuello, rodillas, piernas, espalda, fatiga, entumecimiento corporal, pásate a lo natural con Curamento, tanto para dolor crónico como agudo.
Curamento son cápsulas de laboratorios Loeor, con registro sanitario europeo, a base de plantas medicinales que eliminan el dolor, la inflamación, regeneración y lubrican las articulaciones de triple acción.
Con cúrcuma
es antiinflamatoria, artrosis, depresión e insomnio.
Con arpagofito,
analgésico, artritis, hinchazón y dolor de cabeza.
Y la ortiga verde
fortalece el sistema. sistema inmunológico, anemia, estrés y mejora la circulación.
Pruébalo llamando al 93-249-2300. Es natural, no daña el estómago ni tiene efectos secundarios. Apto para todos, celíacos, deportistas, diabéticos, curamento. Elimina de forma natural el dolor muscular y de huesos. Lo vas a recibir sin ningún gasto de envío. Llamando al 93-249-2300.
Y hoy Plan Ahorro, comprando un tratamiento completo, una caja más de regalo y las 20 llamadas más rápidas, el té de triple acción de hierbas medicinales, también gratis.
Despídete del dolor en el 93-249-2300.
Mercat de gadgets.
Arribem a la recta final del programa amb el Mercat de Gadgets, que ens porta la Kira, el Sergi i l'Àxel. Amb qui comencem avui?
Comencem avui amb mi.
Amb la Kira. Molt
sí,
bé.
Què ens proposes? Perquè jo sempre us porto coses bones.
Gadgets.
Bueno. Doncs us porto un bolígraf espia, ¿vale? Que és un bolígraf que et permet escoltar les converses d'altres persones sense que ningú se n'adoni.
Ostres.
Aquest és un gadget per les persones que són molt, 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 molt curioses.
O sigui, tu pots
molt deixar... Molt curioses per dir una cosa bona, perquè, però això què és?
Pots deixar el bolígraf espia, per exemple, a la taula de la recepció de Radio Estel i tu marxes i ho pots escoltar.
No, és molt millor, no, perquè això seria una gravadora. És molt millor. Tu tens un bolígraf i escriu normal, com un bolígraf, però si li fiques uns cascos, t'amplia el so i tu pots escoltar el que estan dient les altres persones.
Però, entonces... Però tu estàs en el mismo sitio que el bolígrafo. Tu deberías escuchar lo mismo.
No, perquè amb els cascos t'ho amplia.
Mira, se ve que
amplifica
salen,
el so.
Se ve que salen unos cascos de bolígrafo.
O sigui que tu pots estar escoltant lo que estan dient a una altra sala.
Sí.
Sí, perquè t'amplifica el so.
Potser en una altra sala no, però a l'aire lliure sí que agafaria
esto está mal,
la onda expansiva.
No,
però mi pregunta és, si jo estoy escribiendo y pego unos cascos, se ve... Eso es...
Però la gent no es pensarà que estàs espiant-los.
Creo que, súper, creo que Kira hoy no ha estado muy...
Creo que estás retratadíssima.
No, no sé, es un poco simple, ¿no?
Sí, y el últim gadget, Axel...
Espérate, vamos a ver cuánto vale esto, ¿no?
Bueno, es que nos pilla la Desco. Bueno. Yo digo que esto vale, no sé, 20 euros.
Venga, corred, corred.
Yo esto debe valer 10 como mucho.
5 euros.
15.
8.
Vale, 30.
¡Buah!
Vaya mía. El bolígrafo.
Vale, digo el último.
No, lo dejamos otro día ya, que nos hemos quedado sin tiempo.
Acabó.
Tornarem demà dijous, que tingueu un bon dia i agafeu la jaqueta, que el temps està plujós. Fins demà, amics.
Fins demà.
Adéu.
La jaqueta, tu jaqueta.